Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Per la fe que he rebut, sé que l'últim pas es fa acompanyat per Jesús. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem el llibret autobiogràfic que ha escrit Lluís Terruell Plans, antic president de l'Acadèmia Catòlica de Sabadell. Aquest sabadellenc, de 91 anys, fa un recorregut vital per la seva història com a cristià compromès.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Dissabte, a les 9 de la nit, tindrà lloc el concert inaugural del 9è Festival Internacional Orgue de Montserrat, Abat Cassià Maria Just In Memoriam, que enguany es posa a disposició de joves intèrprets i joves formacions singularitzades per la maduresa i la musicalitat de les seves interpretacions. Amb el títol Vivaldi a Montserrat, de les quatre estacions als concerts per a orgue i orquestra, el jove talent i antic escolà de Montserrat Joan Seguí, acompanyat per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, sota la direcció del mestre Gerard Claret i Jordi Reguant, el clavecí, presentarà els meravellosos concerts per a orgue i orquestra d'Antonio Vivaldi, alternats amb alguns dels famosos concerts de l'autor venecià. El concert de dissabte es podrà seguir en directe a través de Montserrat Ràdio i Montserrat Televisió per montserratcomunicació.cat a les 9 de la nit i l'endemà, diumenge 23, a les 8 de la tarda, per les televisions de la xarxa de comunicació local. El proper concert del Festival Internacional Orgue de Montserrat, organitzat per l'Abadia de Montserrat i patrocinat per Reales Seguros i la Fundació PINAE, serà el dissabte 20 de juliol. En aquesta ocasió, i dins el capítol de grans solistes europeus, el jove i reconegut organista Thomas Hospital, titular del gran orgue de l'Església de Sant Eustache de París, interpretarà obres del gran repertori romàntic.
Ràdio Estel.
Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Ara Malikian en concert i Ràdio Estel t'hi porta. Entra a radioestel.cat i participa als sorteig d'entrades dobles pel concert d'Ara Malikian el 19 d'agost al Festival de Cap Roig, un directe inoblidable del virtuós violinista. Recorda-ho, entra ara a radioestel.cat i participa. Vés-te'n de concert amb Ràdio Estel. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 9:45 del vespre. Envia les teves propostes a paginesquemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 7:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Benvinguts al Club Més Amics. Doncs un dissabte més, un cap de setmana més, benvingut al Club Més Amics amb l'equip habitual, amb Xavier Aguilar a les tecles del so, David García a la producció i Mercè Papiol, la directora del Club Més Amics. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon dissabte.
Un dissabte en el que parlarem i anirem cap a la Índia per ajudar a la Índia i a aquesta associació Ajut Sí, que té una escola. En parlarem amb el seu president, amb el senyor Xavier Valdivieso. També parlarem de teatre, el Teatre Gaudí, i d'aquest Carem. En parlem amb una de les seves protagonistes, una obra que ha prorrogat fins a aquest 23 de juny. Comença aquí, el Club Més Amics.
Els avantatges, promocions, consells, viatges i la millor companyia, el Club Més Amics. Més cultura, més amics.
I amb aquesta música trepidant que coneixem, un thriller de teatre, Mercè. Ens anem cap al Teatre Gaudí.
Molt bona, molt.
Has tingut l'oportunitat de veure-la.
Me va impactar tots els actors que sortien. I, com no, doncs tenim aquí amb una de les seves actrius.
De fet, tan bona aquesta obra, Karen, que s'ha prorrogat fins aquest 23 de juny. Havia d'acabar el 9 de juny,
sí.
I déu-n'hi-do tots els dies més que hi ha estat. En parlem amb una de les seves protagonistes, Maria Clausó. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Sí. Quina és la història de Karen?
Què explica la història de Karen? Doncs mira, són dos matrimonis que tenen tots dos fills adolescents, diguéssim, i en un moment de l'adolescència passa un fet tràgic. Uh-huh. Llavors, aquestes famílies com reaccionen i com els hi canvia la vida aquest fet. Uh-huh. L'obra es divideix en dues parts. La primera part és 13 anys després d'aquest fet, com es retroben tots aquests personatges, i la segona part parla concretament del fet. No podem desvetllar gaire, perquè
no desvetllem,
està
no desvetllem.
En forma de thriller, doncs preferim que els espectadors vinguin i...
Deixa'm preguntar-te, però, si han canviat en els darrers temps les relacions familiars, entre pares, fills, germans, avis i àvies...
A veure, jo crec que les relacions familiars sempre pots trobar de tot, no? Mm. El que passa que potser, com més va, doncs hi ha un distanciament més gran o hi ha una pèrdua de família en el sentit ampli, com s'entenia abans, que la família estava format per molts membres i que més o menys tothom estava al corrent del que passava, i si a lo millor no t'entenies molt bé amb el teu pare, podies anar a parlar amb un tiet o podies anar a parlar amb l'avi. Ara les famílies, com que estan més aïllades i són més petites, doncs potser els joves no tenen tants referents adults, no?
T'ho preguntava perquè en el web del Teatre Gaudí, així que, com en els fulletons de l'obra,
sí.
I diu que és una obra imprescindible per pares i adolescents.
Sí.
Per què?
Sí, doncs perquè justament tracta de l'adolescència, de les seves relacions, no?, entre els amics, de l'amistat, de l'amor, de la sexualitat. Llavors els pares fan una reflexió o diverses reflexions sobre aquests temes, perquè el que és curiós de l'obra és que els protagonistes principals, o sigui, els fills, no surten. O sigui, que sempre es parla d'aquests personatges absents, i el que passa és que hi ha un representant d'aquests adolescents que és un amic, que va estar el dia dels fets i que també queda d'alguna manera lligat a aquestes famílies, no? I a través d'ell també podem sentir la mirada, podem sentir la veu de l'autor, no?, quan sobretot hi ha una frase molt, molt maca que diu que les xicotes no són de ningú, perquè es parla del fet de que tu has de comprendre que per gelosia pot passar això, perquè la meva xicota... I llavors l'adolescent diu no, les xicotes no són de ningú, no? I si les coses no surten bé, doncs t'has de llepar les ferides i deixar que cadascú triï el seu camí, no? I ho trobo interessant que sigui justament l'adolescent el que plantegi una relació sana, no? Una relació de llibertat. I això.
I que bonica que és la llibertat. Sí. Reflexions que ens deia Maria Clausó. Solem dir poc, per obvi que podria i que hauria de semblar que el teatre no només és entreteniment, sinó que també ens ha de fer pensar, de fer reflexionar, de fer autocrítica, no?, d'alguna manera, de tot plegat.
Sí. Sí, correcte. Aquests pares es plantegen què fer, no?, davant d'un mal comportament. Llavors hi ha qui opta clarament per denunciar els fets en el sentit de responsabilitat i de que cadascú assumeixi els seus actes, i en canvi hi ha altres que de seguida diuen que mai de la vida, o sigui que el fill s'ha de protegir malgrat hagi fet un mal pas, no? Llavors aquí s'està parlant d'aquesta línia fina entre el bé i el mal, o entre el que és correcte i incorrecte, on acaba l'amor i la responsabilitat envers un fill, no?
És precisament aquest públic intergeneracional l'èxit d'una obra com Karen, que s'ha hagut de prorrogar tants dies?
Mira, jo diria que té molts components, perquè, tal com tu bé dius, els pares i els adolescents ho poden veure i poden disfrutar molt, però també altres persones que no estan en aquesta situació també, per la forma en què està escrita. És una obra que t'atrapa, que des de que comença no pots perdre el fil de res, perquè és com una mena de trencaclosques al començament, que tu saps que alguna cosa ha passat, no acabes d'esbrinar què, i quan ja entrem a la segona part, totes les peces van encaixant, i llavors és com un subidón, no?, per l'espectador, perquè ell està participant d'aquell trencaclosques, perquè ho acaba d'encaixar tot, i fins a l'últim moment. Per això és una obra molt, molt, com per gaudir molt, saps?, si la vens a veure.
Jo des d'aquí sí que puc dir que és una obra que t'atrapa, perquè l'he pogut veure, i el que diria aquí, doncs, amb els nostres oients, no us perdeu aquesta obra, val la pena, és molt maca, és profunda, et fa reflexionar, i, bueno, Maria, com tots els altres artistes, és que de veritat que sou molt grans, que ho feu molt bé.
Moltes gràcies. Tenim la sort de formar un equip.
Molt, molt bé. I deixem dir que aquí tots els nostres socis que vulguin anar a veure aquesta obra, que ja dic que no se la perdin, que gaudiran d'un descompte, dient que van de part de Ràdio Estel.
Fantàstic.
Maria Clausó, una de les
protagonistes... Dissabte i demà diumenge.
Exacte.
Perfecte.
Sí.
Maria Clausó, una de les protagonistes d'aquest Karen al Teatre Gaudí. Moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres a aquest Club Més Amics d'avui.
Gràcies a vosaltres pel vostre temps.
Moltes gràcies i molta sort.
Una abraçada. A reveure.
A reveure.
Club Més Amics. Fem amics compartint lleure i cultura.
Més cultura. Més amics.
Doncs vinga, que avui al Club Més Amics volem marxar cap a la Índia. Però volem marxar, no a turisme, no, per ajudar-hi. És per això, Mercè, que avui ens visita Xavier Valdivieso, president de l'associació Ajut Sí per l'Ajut al Sud de l'Índia. Què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Per qui no us conegui, què és Ajut Sí?
Ajut Sí és una petita associació que té una escola al sud de la Índia des de fa 20 anys i doncs que la manté completament des d'aquí, amb un poblet enmig del camp, en una zona molt rural de Tamil Nadu, la zona de Chennai, del sud de la Índia.
Mm-hmm. Quina és la situació del sud de la Índia?
Bueno, el sud de la Índia és un país molt, molt gran, que té molta riquesa, molts habitants, que ha evolucionat molt, que té molt, però que té forts problemes de desenvolupament, no? I el camp és el que ha quedat més endarrerit, no, diríem. Hi ha molta precarietat en molts temes i, bueno, hi ha moltes ONGs que ajuden allà i nosaltres som una petita ONG que intenta ajudar.
Una d'elles, com ens deia el senyor Valdivieso, és aquest Ajut Sí, que a part de tenir aquesta escola que ara ens comentava, aquesta petita escola, té molts més projectes, al sud, sí, de l'Índia.
Sí, tenim moltes ganes, des de fa un parell d'anys que tenim moltes ganes de fer una llar per dones rebutjades, perquè és un problema. El problema de la dona és el següent problema després del problema de l'educació, no? Per trencar tabús, per trencar coses de castes, per trencar esquemes, i la dona necessita, doncs, una formació. Aleshores, volem fer un centre on un grup reduït de dones pugui aprendre, tingui una formació i que vagin passant per allà les dones dels diferents poblets de per allà. Aleshores, tenim un lloc per fer-ho, però no podem fer-ho de moment per dues raons. Una, perquè no tenim els fons necessaris. Hem d'anar a associacions o fundacions o entitats més grans a demanar-ho i de moment no hem tingut sort. I l'altra cosa és perquè volem definir molt clarament el que hem de fer. I abans estava conversant a la Mercè, això de que sembla que hem trobat la línia per fer-ho, que és que hi ha un senyor a la Índia que ha trobat un sistema per fer unes compreses ecològiques biodegradables i molt senzilles de fer amb un material molt assequible, que no té costos d'infraestructura, crèdits, etc. I això sí que és una cosa que qualsevol que pugui fer-la tindrà una sortida immediata, perquè penseu que allà el tema aquest no és com aquí a Occident. Amb algunes coses, si vas a Bombai et trobaràs més luxe que aquí, però si vas als camps, moltes coses no s'han desenvolupat de la mateixa manera, no? Aleshores, aquesta és una idea molt bona que volem treballar. I quan hagin contactat amb aquesta gent, tornar a presentar el nostre projecte a entitats. Una altra cosa que ja hem fet i que volem donar-los a aquestes dones és el curs de cosir a màquina, que ja vam treure un títol a Nova Delhi per homologar i això, i aprofitaríem aquesta cosa per donar-los una formació que després elles ja de seguida poguessin fer-ho i tenir uns diners, i ja això immediatament ja et dona una mica de seguretat de poder guanyar uns diners i no estar supeditada. El problema principal és, per exemple, el rebuig. Els matrimonis que la família del marit retorna la dona a la família dels pares de la dona perquè no els hi ha agradat, senzillament. Les vídues que queden desemparades en el sistema indi, no? I tot aquest tipus de coses. Després hi ha el tema de la dot, les castes i tot, no? Però digues.
Perquè ara el senyor Valdivieso, president d'Ajut Sí, ens parlava de l'educació, sí, de la dona, perquè el concepte família és molt diferent.
No, el concepte família és una mica com era el concepte família d'aquí, d'una família que molt aglutinant, que no només són els fills, són els tiets, el respecte pels vells, encara que això està seguint el mateix procés que Occident, que s'està perdent, no? Amb això és molt fort i s'ajuden els uns als altres. Sort d'això en tenen, perquè el tema d'infraestructures i el tema de que els potentats d'allà ajudin els menys afavorits està molt al darrere, però el tema femení el tenen. El que passa és que hi ha un tema religiós que és el tema de la vídua, que quan queda fora del sistema, diríem, quan ha perdut el marit, no? I és això el que s'hauria de canviar, i si no es pot canviar, el que hauríem de fer és potenciar que pogués fer coses per si mateixa.
Clar.
És com el tema de la dot, quan els matrimonis bàsicament són concertats, deixem de banda les grans ciutats, en els pobles, a la Índia rural, els pares del noi i de la noia fan una negociació i busquen un can... O sigui, s'avenen, si no s'avenen, li fan un horòscop fet a la manera tradicional. Però, clar, per exemple, hi ha noies que se suïciden per això, perquè els hi ha tocat un home que no els hi agrada, no? Si tens estudis, ja no poden fer-ho. Per què? Perquè la noia pot exigir... Jo sóc una noia que he fet uns estudis, jo no em vull casar amb aquest senyor que no té estudis, que no té cap feina, que viuré com una desgraciada. Busqueu-me algú que tingui almenys uns estudis, no? I vol dir que l'educació és el primer pas per alliberar-te de tots aquests tabús i de castes i de limitacions. Uh-huh. I després hi hauria el tema de la situació de la dona, com deies tu.
Permeta't que pregunti, teniu escoles allà?
Sí.
Perquè
tenim una
recordo
escola
que l'any passat vam estar, us vam fer una entrevista i també vam estar parlant sobre les escoles. O sigui, aquestes escoles estan funcionant.
Bé, és una sola escola de secundària, de que hi ha uns 150 nens i que fa 20 anys que funciona d'aquesta manera. Ajuts si paga el que és el manteniment de l'escola, els professors. Vam fer dos edificis en un temps que la diferència de costos ens permetia, amb el que recollíem aquí, fer els edificis allà. I fem el que passa que després de la crisi és molt difícil per les petites ONGs aconseguir socis nous. I després que els costos allà són més grans. Vol dir que amb el que recollim cada mes aproximadament un centenar de socis, pel cap baix, no podem arribar al manteniment, diguéssim, a cobrir la despesa de manteniment mensual, no? Això vol dir que les activitats que fem a més, concerts, cursos de Bollywood, sopars i tot això, una part ens ha d'ajudar a cobrir la despesa habitual i l'altra podem fer-la servir per fer reparacions als edificis o per fer alguna cosa nova. Vull dir, l'escola funciona molt bé, és molt senzilla, però tenim un cap docent molt bo i els nois i noies acaben la secundària molt bé. A més, tenim antics alumnes que venen a veure'ns, que estan contents perquè amb ajuda de familiars o amb alguns microcrèdits nostres o d'algunes ONGs amigues nostres d'allà han aconseguit acabar estudis, han trobat feina. Vull dir que hem obert un punt en aquesta zona rural i el poble aquest, Gangapuram i els del voltant, s'estan desenvolupant, no? Però, vull dir que l'escola funciona molt bé, però ens falta una mica d'empenta per poder tenir més socis i avançar més i també anar a entitats més grans per aconseguir fons per projectes especials com aquest.
Doncs vinga, va, per tots aquests projectes, la pregunta del milió, com podem ajudar nosaltres?
A part dels voluntaris, perquè també tenim voluntaris que van allà i aporten les seves activitats, a vegades una setmana, 15 dies així, però des de la nostra pàgina web, que és www.ajutsi.org, aquí tenim un formulari per fer-se soci. No només això, bueno, el que es vulgui fer soci pot aportar la quantitat que vulgui. No hem fixat mai, encara que podem establir comparatives del que val l'alimentació i l'escolarització dels nois durant un mes, cada soci aporta el que vol. Després tenim una entrada de PayPal que també es poden fer aportacions. I després tenim el compte corrent, que qui vulgui també pot fer-ho, no? I si, bueno, i si vol més informació, doncs també hi ha un altre formulari per demanar informació de l'associació.
Que aquest compte corrent ara el direm al final. També sé que teniu programat fer un concert de Nadal.
Bé.
Per recollir fondos el 13 de desembre als Caputxins. I també hi ha un taller de Bollywood que ha obert pel 23 de novembre.
Sí, això ja està en marxa. Segurament seran les properes activitats.
Tot això ho trobarem dintre la pàgina web?
A la pàgina web hi ha hagut un problema d'aquests que passen a les webs, que es pengen i ara hem de tornar a penjar la informació. En el Facebook anirà sortint tot i a la pàgina web també hi serà.
Molt bé. Joan, dius tu el número de compte? Doncs pues mira, molt ràpidament diem un número de compte pels que vulguin aportar amb aquest ajut. És el ES 62 2100 09 53 91 02 000 645 60. Amb aquest compte, tots els ajuts voluntàriament que vulgueu ingressar, doncs, mira, anirà cap a aquesta petita ONG.
Doncs vinga, per ajudar a aquesta associació a l'ajut del sud de l'Índia, Jutsi, ajutsi.org. Xavier Valdivieso, president de Jutsi, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Al Club Més Amics, volem amics com tu.
I fins aquí un Club Més Amics més. Amb Mercè Papiol, la directora del Club Més Amics. Ens retrobem al proper programa, Mercè.
Ens retrobem.
I com sempre, amb el nostre equip habitual, amb Toni Huguet a les tecles del so i amb David García a la producció. Fins la propera, que vagi molt bé.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 2:15 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 2:15 del vespre al 10 del Barça. El Déu del Barça.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
Si et vas perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest?
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres. A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.